Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'atur ha baixat a Catalunya el mes de març. Per segon mes consecutiu, l'ocupació ha assolit els 3,8 milions d'afiliats per cinquena vegada. Una dada especialment important, ja que actualment hi ha 75.000 empleats més que ara fa un any, tot i que aleshores la Setmana Santa va caure el mes de març. Per demarcació, en Girona ha encapçalat la reducció de l'atur al març amb un 1,68%, el doble que Tarragona. En tercera posició s'ha situat Lleida, seguida de prop de Barcelona. Paco Ramos és el secretari de Treball.
La xifra més baixa des d'un mes de març de 2008 s'afegeix a la de la millor dada de sèrie històrica d'afiliacions a la Seguretat Social en un mes de març, que tornem a estar en xifres de 3,8 milions d'afiliacions, que és una dada que no acostumem a tenir fins als mesos d'estiu, en el millor dels casos.
I la multinacional catalana Plus, dedicada a la inspecció de, i certificació de vehicles, trasllada a la seu social de Madrid a Barcelona. Un fet determinant pel trasllat ha estat un pacte amb la Generalitat el mes de setembre, segons el qual Plus es va quedar amb el 70% d'Idiada per 428 milions d'euros. D'aquesta manera, Plus garanteix el control de l'empresa durant 25 anys més. I parlem del Clínic, perquè ha aconseguit la remissió del càncer a més de la meitat dels 500 pacients tractats amb les innovadores teràpies cel·lulars CAR-T. Són pacients aquí els que quedaven poques opcions terapèutiques després d'aprovar diverses línies de tractament i més de la meitat han tingut una remissió completa del càncer. No equival a una curació, però sí que han desaparegut els signes de la malaltia. Unes teràpies que, a més, el centre barceloní ha produït ell mateix. I el municipi d'Anglès ha posat en marxa un nou sistema de seguretat ciutadana amb la instal·lació de 15 càmeres de vigilància, una mesura que busca donar suport a les patrulles policials en un moment en què el nombre d'agents és molt limitat. Aquesta iniciativa permetrà augmentar la vigilància als carrers i disposar de gravacions dels delictes comesos, contribuint així a la millora global de la seguretat al municipi. En total es preveu que Anglès compti amb unes 40 càmeres. I en cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona repassa l'obra del conegut dibuixant de còmic nord-americà Chris Ware. És un dels principals convidats al Saló del Còmic d'enguany. La mostra Dibuixar és pensar recorre la seva obra a través de peces originals, audiovisuals i escultures.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 2 d'abril, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, els núvols estan sent els protagonistes, el que portem d'aquest dimecres, i també han fet frenar la temperatura, i per tant ja no tindrem gaire trets primaverals. També amb aquest vent, que no deixa de bufar a moltes comarques, sobretot a la costa sud, i al llarg d'aquesta tarda aquest vent de xaloc o llevant també es reforçarà en molts indrets de Lleida, sobretot cap a la plana. I dels núvols que tenim, continuarà plovent en algunes comarques. De fet, on més ho farà a les immediates hores és el Camp de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot del Besòs cap al sud. I ja entrada aquesta tarda, aquesta pluja també s'endinsarà en d'altres contrades de Barcelona, gran part de les comarques de Lleida i les del Pirineu, amb cotes de neu de 1.600 metres. A Girona, núvols però poca aigua. En vista el dijous, un temps ja més asserenat al matí, alguns núvols enganxats al sud del país, també a la costa, durant la tarda d'altres a les comarques de Ponent. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la campanya No els veus, però hi són, de l'Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals. Entrevistarem a Ramon Gayó, veterinari i un dels ideòlegs de la campanya. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de la política d'arancels de Trump i la proposta del govern català per aconseguir talent científic Made in USA. A partir de les 5 coneixerem la xarxa Monestir Sant Francesc de Sant Cugat i ho farem de la mà de la seva coordinadora, Carolina Rodríguez. Continuarem amb gastronomia per fer receptes de Quaresma amb l'Escola Romaní de Sabadell. I acabarem amb cultura per conèixer el nou llibre del professor Daniel Ruiz Trillo, 100 meravelles de l'Aina. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Lídia Segués Vallvé, la que va ser locutora de la històrica emissora local Ràdio Terrassa, ha mort a l'edat de 91 anys. Va ser la veu femenina de referència de la desapareguda Ràdio Terrassa EJ25 durant la segona part del segle XX. Amb una excel·lent dicció, Lídia Segués havia presentat diversos programes com ara el Sardanista Contrapunt o el Musical País Català. També era una veu molt popular pel que fa a les falques publicitàries que es gravaven en aquella època. A més, Segués havia estat segona veu en programes que compartia amb altres locutors que van passar pels micròfons de Ràdio Terrassa, com ara Josep Cuní, Fernando del Collado o Francesc Novell, entre d'altres. Segués va formar part d'aquesta emissora de ràdio que va ser la primera que va emetre a Catalunya fora de la ciutat de Barcelona. Inaugurada oficialment el dia 2 d'abril de 1933, l'activitat de Ràdio Terrassa va durar un total de 78 anys.
Gràcies, Sergi. Anem ara a la cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Sabadell. Operació contra el tràfic de drogues al barri de Can Puigener. Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat a primera hora del matí en un dispositiu que s'ha tancat amb la detenció de 6 persones. La investigació, que s'ha portat directament des de la comissaria dels Mossos a Sabadell, va començar per les queixes dels veïns. Es queixaven que patien de manera molt freqüent talls de llum. Van fer arribar la queixa a l'Ajuntament i el consistori va posar en alerta els Mossos, tot plegat després de la sospita que les interrupcions fossin conseqüència de tenir la llum punxada per poder cultivar marihuana, tal com s'ha pogut corroborar durant el dispositiu fet aquest matí. En total s'han fet 11 entrades i registres en domicili del barri de Can Puigener i durant aquests escorcolls han quedat al descobert diverses plantacions de marihuana. També hi ha 6 persones detingudes, com deien, per un delicte contra la salut pública i també per defraudació del fluid elèctric.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda. Avui, 2 d'abril, se celebra el Dia Mundial de l'Autisme, una jornada per conscienciar i fomentar la inclusió social de persones amb trastorns de l'espectre autista i síndrome d'Asperger, que afecta a unes 75.000 persones a Catalunya, segons dades de la Federació Catalana d'Autisme. L'associació Viutea, que ajuda a les persones que pateixen aquesta condició i a les seves famílies, s'ha aliat amb Badalona Serveis Assistencials per engegar un projecte anomenat Nutritea, en la que eduquen a infants i joves per millorar la seva alimentació a través de jocs amb el suport d'unes ulleres de realitat virtual. Han programat 4 jocs on ensenyen quins aliments són saludables, quins no, les proporcions, calories i tota la informació necessària per ensenyar com és una dieta equilibrada. El Nil és un nen amb TEA que des de ben petit ha tingut problemes amb el menjar, però gràcies a aquest joc s'ha atrevit a provar-ne de nous, com les verdures.
I hoy he jugado al juego número 4. Que había unos patos, primer pato, segundo pato y el poste. En el primer pato, brócoli y espaguetis. En el segundo plato, huevo y pez y zanahorias. Y en el póster, mandarina y agua. I me lo he comido todo.
La mare del Nil, la Laura Cachero, ha vist petites millores en el comportament del seu fill des de que es va començar la teràpia, però la seva infermera de capçalera, l'Anna Vallmitjana, encara creu que és massa aviat per veure resultats molt grans, ja que la teràpia preveu millores a llarg termini.
Gràcies, Anna. I continuem al litoral, una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Les platges metropolitanes s'estan preparant per la temporada alta en una primavera marcada per temporals marítims inusuals. L'AMB ha hagut de combinar la instal·lació d'equipaments amb mesures per minimitzar els danys de la mala mar, com la retirada de passeres i l'obertura de pluvials. La persistència de pluges i onats ha obligat a replanificar el calendari d'actuació per garantir la seguretat i el bon estat de les platges de cara a Setmana Santa i l'estiu, ho explica el cap de platges de l'AMB, Daniel Palacios.
Han estat bastants temporals, bastant continuats, amb molts dies de pluja, i ens han arribat una bona quantitat de residus també a les platges. I també ens han modificat també les pendents i la superfície de la platja, no? Clar, és el moment que nosaltres estem planificant per fer tot el muntatge i que arribem al maig, no?, per tenir-ho pràcticament tot muntat i de forma parcial també a Setmana Santa.
Enguany s'estan reforçant els serveis de bany i accessibilitat amb noves pèrgoles, boies i passeres adaptades. A més, s'han hagut de reubicar infraestructures en algunes platges afectades per la regressió de la sorra. En aquest sentit, el del Prat és un dels litorals més afectats, en concret a la zona de la platja de la Roberta.
Gràcies, Rocío. Abandonem el litoral i tornem al Vallès Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La policia local de Castellà durà a terme fins al 15 d'abril una campanya de control i prevenció d'infraccions relacionades amb la tinença d'animals. L'objectiu és vetllar pel compliment de la llei de benestar animal vigent i de l'ordenança reguladora de la protecció, tinença i venda d'animals. La campanya se centrarà especialment en el comportament dels propietaris de gossos a l'espai públic. Així es controlarà que els animals vagin lligats, que se'n recullin les defecacions, que no accedeixin a les àrees de joc infantil i que estiguin degudament censats, identificats amb xip i placa. Per garantir-ho, els agents patrullaran tant uniformats com de paisà. Les infraccions detectades poden comportar sancions econòmiques immediates d'entre 300 i 3.000 euros segons la gravetat, tal com estableix l'ordenança. Aquest és el cas, per exemple, de no recollir les deposicions o de no tenir l'animal identificat. Pel que fa als gossos potencialment perillosos, requerirà la corresponent llicència municipal i el compliment dels requisits legals.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
L'empresa santcugatenca Fluidra invertirà 100 milions de dòlars per comprar el 27% del fabricant de robots de neteja de fons de piscines Aiper, segons ha informat a través d'un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'operació es farà en dues fases. La primera, amb una ampliació de capital per adquirir la companyia, i en la segona, la multinacional catalana planteja incrementar la seva participació fins a assolir una participació majoritària, amb una altra inversió en efectiu o en espècie. Una situació que Fluidra preveu dur a terme quan Aiper assoleixi uns ingressos superiors als 370 milions de dòlars i uns marges de resultat brut d'explotació al voltant del 15%. L'any passat, les vendes d'Aiper van ser de 195 milions de dòlars, un 75% més que el 2023, segons remarca Fluidra, i concreta que els principals mercats són l'Amèrica del Nord i Europa. L'empresa de piscines i wellness, amb seu a Sant Cugat, considera que aquesta operació potenciarà les fortaleses combinades de les dues companyies i permetrà ampliar la base de clients. Fluidra també subratlla que l'operació està subjecta a les condicions de tancament habituals, inclosa l'aprovació de les autoritats de la competència, i espera que es completi durant el segon semestre del 2025.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
No els veus, però hi són. És una campanya de l'Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals, centrada en la desparasitització periòdica i per combatre també mites sobre els riscos invisibles dels paràsits en aquesta època de l'any. Per parlar-ne ens acompanya el Ramon Gallo, que és veterinari i product manager de Calier, de la línia de mascotes i un dels ideòlegs d'aquesta campanya. Ramon, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com estàs?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
És una campanya habitual quan arriba aquesta època de l'any, és a dir, cap a la primavera?
Sí, realmente cuando empieza a hacer calor y con las primeras lluvias, pues muchos parásitos se despiertan y están más presentes en nuestras mascotas, a pesar que bueno, uno de los mitos que queremos desmontar es que solo hace falta desparasitar cuando hace calor. No, realmente todo el año es importante tener a la mascota bien desparasitada.
Per tant, és una situació no només exclusiva d'aquest període, sinó que el que ve és a reforçar una mica la idea que hem de vigilar sempre i estar atents, no?, sobre l'estat de la nostra mascota, no?
Sí, lo más importante es hacer caso a nuestro veterinario, que nos recomendará qué productos y con qué frecuencia son los más adecuados para nuestra mascota, pues en función de si pues vamos mucho a la montaña o somos más de ciudad.
Explica'ns, quan parlem de paràsits, de quins animalons estem parlant? Quins són els paràsits que podem trobar en les mascotes que tenim a casa?
Tenemos dos tipos de parásitos. Por un lado están los externos, los más conocidos son las pulgas y las garrapatas, y tenemos los internos, que son los gusanos intestinales, que bueno, son parásitos que se desarrollan en el interior de las mascotas y que bueno, hacen su vida dentro del aparato digestivo. Son dos tipos diferentes, pero al final pueden afectar a su salud, como también pueden afectar a nuestra salud, porque no son exclusivos de perros y gatos, sino que este tipo de parásitos pues también puede afectar a las personas que convivimos con las mascotas.
Però ara, en aquesta època de l'any, ja tocant a la primavera, és més habitual parlar de paràsits, podríem dir que externs, aquells que estan sobre el pèl o la pell de l'animal, que no els intestinals?
Los intestinales están todo el año.
Siempre.
Porque ahí, dentro de nuestro cuerpo, ellos siempre están en las mejores condiciones. Es cierto que los externos son los que están mucho más activos con las temperaturas altas que ahora en primavera pues empezamos a disfrutar. Y son los que muchas veces son más visibles o nos damos cuenta antes porque, bueno, los vemos correteando por el animal en caso de que haya muchos, porque de eso va la campaña. No los ves, pero están ahí. Es decir, hay a veces que no sospechas nada y tu mascota pues ya puede tener parásitos y, como decía antes, potencialmente pues pueden también acabar afectándonos a nosotros.
Clar, perquè són petits, són minúsculs. Tu dius, si n'hi ha uns quants, sí que els podem veure, no? Però, si no, com intuïm que la nostra mascota té paràsits? Què ens fa pensar que té aquest petit acompanyant?
Los más habituales, cuando hablamos de parásitos externos, son picores. Vemos que la mascota se rasca, a veces con la boca, se mordisquea, a veces pues con la pata trasera, a veces, bueno, se hace la broma, ¿no? Parece que está tocando la guitarra, ¿no? Ojo, igual es un signo de parásito en el que el animal se está intentando aliviar. Cuando hablamos de parásitos internos, pues muchas veces observamos diarreas y a veces en las heces pues observamos pues granitos de arroz o pequeños fideos blanquecinos que nos deberían hacer sospechar y acudir rápidamente al veterinario para evitar una visita incómoda a nuestro CAP o al pediatra en caso de que tengamos niños.
Uh-huh. En el cas dels paràsits intestinals ja és evident, no? Sabem que el nostre animal està afectat, però en el cas de les puces, de les garrapates, d'aquests altres que són més propis d'aquesta època en concret, com actuen sobre gats i gossos?
Son microorganismos que son parásitos porque parte de su vida la realizan, ya sea alimentándose, por ejemplo, sobre otro ser vivo, en este caso los perros y los gatos, o las personas, como he dicho. Entonces, estos animales lo que hacen es alimentarse, en el caso de las garrapatas y de las pulgas, pues de la sangre de su hospedador, de los perros, y bueno, se reproducen muchas veces o encima del hospedador, de la mascota, o en el ambiente, pues en nuestras alfombras, sofás, de manera que ya no solo es que el producto ayuda a evitar que la mascota coja parásitos, sino también a mantener nuestro hogar libre de ellos.
Com hem d'actuar, doncs, si detectem que la nostra mascota té aquests acompanyants?
Lo más importante es siempre acudir al veterinario. El veterinario es la persona especialista en salud de tu mascota que te va a aconsejar qué tipo de productos y con qué frecuencia las debes aplicar. Si estamos hablando de parásitos externos, como las pulgas y las garrapatas, pues existen pastillas, pipetas o collares que evitarán, repelerán a los parásitos y evitarán que les pique. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de parásitos internos, de los gusanos, pues lo que se hace es dar una pastilla cada 3 meses para que en caso de que los hayan cogido, pues los eliminen. Porque, bueno, como siempre van paseando y se comen cualquier cosa o van lamiendo cualquier cosa que se encuentran por la calle, pues es susceptible de que padezcan gusanos. Entonces, pues cada 3 meses dar la pastillita y si se observa algo raro, rápidamente al veterinario para asegurarnos de que nos libramos de ellos.
I en el cas de puces i garrapates que comentàvem, un cop s'aplica doncs, el mètode per intentar eliminar aquests hostes, quant de temps acostuma a passar fins que podem ja considerar que hem solucionat el problema?
Si hemos tenido problemas con los parásitos, al aplicar el producto, la mayoría de productos en menos de 24 horas se deshace de los parásitos que tengan encima. Y si lo aplicamos de forma preventiva, que es lo aconsejable, pues en función del producto duran entre 1 y 3 meses o incluso algunos collares pues duran 6 meses, 8 meses protegiendo a la mascota y repeliendo y evitando que los piquen.
Clar. Ens hem ocupat de la mascota, l'hem portat al veterinari, hem detectat el problema i hem posat solució, però també ens explicaves que a casa poden quedar restes, no?
Claro, es muy importante asegurarse de que el ambiente pues también está limpio, porque si la mascota ha sufrido, ha tenido parásitos, estos pueden dejar pues algunos individuos o huevos, formas más juveniles del parásito en casa, esperando a que lleguemos para saltarnos encima. Entonces, es importante aplicar los productos con la frecuencia adecuada que asegurarán que eliminan los parásitos que tenga la mascota y evitará que les vuelvan a picar. Si sospechamos que los tenemos en casa, pues toca zafarrancho de limpieza, aspiradora, fregar. Incluso en ocasiones pues hay que llamar a algún profesional si realmente se han hecho fuertes dentro de nuestro hogar y no hay manera de sacarlos por los métodos convencionales.
Perquè quin perill hi hauria, provocarien aquests paràsits en els adults, en les persones? No en els adults, perquè podem tenir bebés y nens petits a casa,
así
también
es.
Será un problema, ¿no?
Claro, de hecho es el principal la principal fuente de preocupación, ¿no? Cuando hay niños pequeños o bebés que no son tan conscientes de la importancia de la higiene y no se lavan las manos con tanta asiduidad, pues son los que de manera más fácil pueden padecer estos parásitos. Van desde problemas dermatológicos, por las picaduras, hasta reacciones alérgicas, o también, si hablamos de los internos, pues problemas gastrointestinales que hay que abordar con la medicación adecuada. No son problemas súper graves, pero a nadie le apetece tener que ir al doctor con este problema. Entonces es importante pues hacer caso al veterinario y utilizar los productos para evitar que tengamos estos pequeños sustos. Vendría a ser un poco como tener piojos, ¿no? Que nadie le hace gracia cuando entran en casa y hay que hacer un zafarrancho.
Son molestos.
Sí, sí, sí. No es grave, pero nadie que los haya sufrido que lo desea para el resto.
Y escolta, Ramon, hi ha alguns mites, ¿no? que dieu que són falsos mites, serien fake news, no? Per entendre'ns, no? Per parlar en un argot més actual. I el que intenteu també és combatre, no?, aquests falsos mites amb aquesta campanya. Quins són aquests falsos mites?
Así es, estos falsos mitos o a veces creencias o comentarios de parque o comentarios que leemos en las redes sociales, a veces pues entrañan el riesgo de que no apliquemos los productos adecuados y no estemos al día con las desparasitaciones. Hay varios, por ejemplo, uno de los comunes es: mi gato no sale de casa, ¿para qué le voy a poner nada? A priori no tiene peligro de coger parásitos, pero no es así. Muchas veces tenemos balcón o ventanas sobre los que se posan pájaros, que también pueden tener pulgas, o nosotros mismos cuando venimos de una...
¿Del carrer?
Claro, es que de la calle, el parque, de la montaña, podemos traer en los zapatos, en la ropa, este tipo de parásitos, y ellos pues también pueden padecer este problema. De manera que también es importante asegurarnos de que la mascota está protegida, porque en el momento que el parásito entre en contacto con la mascota, ¡pum!, ya lo eliminaremos y evitaremos problemas en el futuro.
Val, doncs si el meu gat no surt de casa, és probable o és possible que també tingui paràsits i els ha d'agafar. O sigui que aquest està desmuntat, aquest
Així mite. És.
Després
Així
hi ha un altre, no?, que
sí.
té a veure amb el fet de viure a les ciutats.
Sí, hay a veces que decimos, bueno, yo tengo un perrito y vivo en la Eixample de Barcelona y aquí no hay parásitos, aquí como mucho hay palomas, ¿no? Eso es un falso mito. Al final, las ciudades, por un lado, son una especie de isla de calor que favorece, con su temperatura más elevada que en las zonas montañosas, que los parásitos vivan durante más tiempo activos. Además, hay una alta concentración de animales, ya no solo perros y gatos, pero también hay roedores, también hay palomas, que pueden padecer exactamente este tipo de parásitos y acabar pasándoselo a nuestra mascota. De manera que, a pesar de vivir en una zona urbana, de no pisar el campo, la mascota también está en riesgo de padecer este tipo de parásitos. Ahí la campaña, ¿no? Un poco, no los ves, pero están ahí. Hay que prevenir y no relajarse, porque a pesar de que no percibimos el riesgo, es probable, es una posibilidad que padezcan estos parásitos.
I l'altra és la que ja ens has comentat abans, fa una estona, en què explicaves que desparasitar els animals no és només ara en aquesta època de cara a l'estiu, no?
Sí, es uno de los primeros mitos, ¿no?, que a veces pues nuestro día a día es fácil olvidarnos, ¿no?, y solo acordarnos cuando hace calor, cuando empezamos a salir a pasear, el acordarnos de que, uy, la mascota puede coger pulgas y garrapatas. No, realmente hay una gran variedad de parásitos y están activos la mayor parte del año. Sí es cierto que en invierno hay muchos menos casos, pero otra vez nuestro hogar, con nuestra calefacción, nuestras mantitas, el sofá, la alfombra, es un medio idóneo para ellos, para aguantar, resistir y causarnos problemas.
Uh-huh. Ramon, ¿se t'ha hagut algun consell més que puguem donar a les persones que tenen animals a casa?
Repetir una vez más que los veterinarios os recomendarán los
Esteu
mejores.
Esteu per alguna cosa, ¿no?
Así es, ¿no? En los tiempos que corren, reforzar el papel que tienen a la hora de educar, de concienciar y de recomendar lo mejor para la salud de la mascota, y hasta poco más.
Doncs Ramon Gallo, veterinari i product manager de Caliar, de la línia de mascotes, i un dels ideòlegs d'aquesta campanya. Gràcies per venir a il·lustrar-nos sobre precisament aquests petits habitants que ocupen durant un temps el cos de les nostres mascotes. No els veus, però hi són. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Tres minuts passen ja de 4:45 de la tarda i ara sí que obrim aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, avui la compartim amb l'Enric Garí, treballador de la construcció autònoma. El tenim a Badalona. Enric, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Plou, oi? A Badalona o
no,
ha plogut?
En aquest moment ha plogut i està molt núvol. Sembla que tingui ganes de tornar a ploure. Però en aquest moment no plou.
Gràcies per la crònica. Anem a Castellà. Agustí Bernat, advocat, molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
També plou o no?
Ara, en aquest moment, no, però fa cosa d'una hora ha caigut una
bona. Sí, sí, molt bé. Doncs a completar la crònica meteorològica i després d'actualitat anem fins al Prat. Allà ens espera el Felip Neri Gordi, que és arquitecte. Felip, molt bona tarda.
Què tal? Pues sí, també gaudint de la pluja. Aquí al Prat està mullat, ha plogut poquet, jo ara vinc de Vilafranca, estava plovent molt, i esperem que el mes d'abril ens acabi d'omplir el que falta d'aigua, que això també ajuda moltíssim.
Però de tant en tant una mica de sol, si us plau, que també necessitem veure la llum, Que
si un ratet cada dia.
Sí, no?
És que encara no sap ploure del tot. Quan aprengui ens plourà cada dia un ratet i la resta sol.
Quan aprengui ja hem marxat tots d'aquí. Molt bé, doncs, feta la ronda meteorològica, anem a parlar de la política arancelària de Donald Trump per veure què n'opineu. Ja sabeu que aquest 2 d'abril està marcat en el calendari del senyor Donald Trump com el dia de l'alliberament per l'entrada en vigor d'aranzels en sectors com el de l'automòbil o l'agricultura. Ja s'apliquen en les importacions de ceri d'alumini, també en productes que provenen de Mèxic, la Xina i el Canadà. Però vaja, avui semblava que era el dia gran. De totes maneres, sembla que no hi ha massa detall de tot això, ni tampoc no sé si s'ha valorat excessivament la dimensió de la possible afectació. D'entrada, vosaltres com veieu la mesura de Trump, aquesta política d'arancels? Enric?
preocupat, molt preocupat, perquè jo veig que el món és un acordió, m'entens? Si els de dalt apreten, al final acabarem tots els de sota apretats. Si dius, a mi directament m'afecta, no, però quan comenci les empreses grans d'aquí a Espanya, de Catalunya, no poder portar... No, que les coses que aportin a Estats Units siguin més cares i no els hi comprin tant, i aleshores ells no puguin fabricar tant, aleshores els treballadors d'aquestes empreses començaran a gastar menys perquè guanyen menys, i aleshores això serà un acordió que al final em tocaran a mi, que no faran tantes obres perquè bueno, no tenen tants diners i per tant miraran d'aguantar-se una miqueta, i llavors tot això anirà en detriment de molta gent, entre els quals jo, que en principi seré dels últims, però també seré dels últims en sortir de la crisi, m'entens?
De l'acordió de l'Enric, Agustí, quina anàlisi, quina lectura fas tu?
Pues mira, de la que van sortir les notícies aquestes, i sobretot ara quan aquest, bueno, abans de venir aquí a l'emissora, pues, he vist els informatius a la televisió, que parlava tan eufòricament de que avui és el dia de l'alliberament, sí. M'han recordat del màgic Andreu, quan deia aquella paraula, dice, estoy acollonido. Perquè és que realment, aviam, si ens volem posar puristes, filaprim, buscar raons per les quals ha decidit fer aquesta política arancelària, vale, podríem arribar-les a trobar, sí. Però és que al mateix temps, a veure, intento pensar-ho fredament i és allò que digui, perdó, és que no entenc absolutament res. De debò, és que no ho entenc. A veure, com diu l'Enric, sí, clar, això és el gran capital, grans empreses, grans números, grans estats, això és un món perfecte, però és que, cuidado, això és més que acordeón, és l'efecte dominó, que a la llarga pot arribar a afectar-nos a nosaltres. Després, una segona lectura. A veure, podem arribar-ho a entendre, perquè diu és l'alliberament de l'economia americana. Vale, d'acuerdo. Però és que les coses potser no es fan també d'un dia per un altre, com sembla ser que vulgui fer. D'aleshores, fer aquesta política de recàrrec de preus de lo que compra a l'exterior i de lo que ven ell també a l'exterior. O sigui, entrarem en una guerra comercial en la que només trobarem cadàvers i beneficiaris, dubto que n'hi hagin gaires. I després hi ha per mi hi ha una tercera vessant, que és una de les lliçons que no es va prendre, bueno, millor dit, que va sortir de quan vam tenir la pandèmia, però que no s'ha pres prou, i és el tema de que si està molt bé tot el tema de la globalització, del mercat mundial i totes aquestes històries, però una de les coses que vam aprendre és que, alerta, si resulta que amb aquesta globalització fa que productes de primera necessitat no estiguem al nostre abast perquè han de venir de fora, tenim un problema. Si això, i sent molt generós i pensant-se que realment és, va en bona fe, aquesta és una de les idees d'aquesta política arancelària, mira, me la puc creure, però el que he dit abans, no es maten mosques a canonades.
Felip Neri, com ho veus?
Sí, bueno, jo ho veig una mica, amb una part difícil de preveure, i posar-nos nerviosos, bueno, jo sóc molt partidari de el que deia el Serrat a la cançó, que no hi ha altre tiempo que el que nos ha tocat, no? Però, clar, aquí hi ha dues coses. El primer, com que es tracta de tancar una mica fronteres, en aquest sentit, clar, això automàticament països com nosaltres, estem parlant, per exemple, comparem Estats Units i Catalunya, no? Estats Units és un gran país, que, a més, normalment, quan anuncia una cosa, per darrere n'està afegint una altra. És a dir, recordem que quan estaven tancats en Xina, un dels pocs països que negociaven en Xina a través d'Hamburg era Estats Units, o el bloqueig a Cuba, que el que va significar és que l'únic que anava amb Cuba era ell, no? Vale, però llavors, un gran país. Però nosaltres som un país petit, tant Espanya com Catalunya, que estem ara molt, molt internacionalitzats, no? Llavors, d'entrada, tancar fronteres amb aquests arancels, que el primer que veus és que et poden baixar el producte, baixar la inversió i baixar l'ocupació, no? I baixar el consum. Home, vol dir que si això segueix endavant, això de... Doncs, vale, haurem de canviar de model, no? O saber com seguir sent internacionals, o no sé, per tant, hi ha un efecte. L'altre és l'efecte imprevist que això pot donar, com, per exemple, el segon tema que ens heu dit que parlarem avui, no? Vull dir que algú... Perquè, clar, als Estats Units això ho fa per créixer o acabarà sent que els hi perjudicarà ells mateixos?
Clar,
no?
Tant, és que...
No ho sabem. No?
De fet, l'objectiu de la mesura sembla que vulgui ser el de reequilibrar les pràctiques comercials injustes. Això és el que diu Estats Units. El que passa és que davant d'un món tan globalitzat com el que tenim, això se li pot convertir a la contra, pot tenir un efecte bumerang, o no ho veieu així? A veure...
Evidentment, o sigui, la mesura aquesta a curt termini pues, pot tenir uns efectes, però, a veure, jo no m'hi jugaria un sopar d'aquí a 2-3 anys que això acabi sent beneficiós.
Vamos, però, per Estats Units
i pràcticament et diria que per la resta del món. Perquè, a veure, ens estem centrant molt en els... A veure, sota la meva modesta opinió, ens estem centrant molt en el tema dels Estats Units. Però, sobretot, hi ha un país, estat, o com li vulguem dir, que es diu Xina, que suposo que això ho deu estar mirant des d'una tarima, i no sé si aguantant-se el riure o mirant a veure com es destrossen, i acabarà sent el gran beneficiari. Perquè és que resulta que entre Europa i Estats Units es comencen a donar garrotades, i ja no t'explico, entre, per exemple, Mèxic i Canadà, i aleshores l'únic que queda és Xina.
Home, de fet, la Xina va una mica a la seva, eh? Vull dir, no necessita ningú, clar, tampoc.
El que passa és que al fil una miqueta de lo que tu has dit abans, jo recordo sobretot la primera presidència de Trump, o sigui, ja va començar a haver-hi una mica de soroll amb el tema comercial, i o sigui, hi havia un tema al darrere que ningú va voler aprofundir, sobretot amb la Xina, i és el famós tema de la propietat industrial. Perquè és molt curiós o sigui, un cas molt concret, que això m'ho va explicar el meu germà, que treballa en una empresa de material quirúrgic. O sigui, aquesta empresa, la seva matriu és americana, fan una màquina X per a intervencions quirúrgiques que ha costat Déu i ajuda a treure-la, i al cap de 6 mesos els xinos te l'han copiat.
Sí, sí. Sí,
a meitat de preu i tot això. I, clar, i aquesta és una de les baralles que passa de puntetes, que ningú entén, però que és una de les branques de la guerra comercial a la que entrarem ara. O sigui, per això et dic que... Què pot arribar a passar? Pues, la veritat sigui dita, entre que fa anys que jo no faig travesses, ja no m'atreveixo a fer pronòstics, perquè és que la veritat no ho sé.
Penseu que és una bona opció que els països que es veuen afectats, i parlo concretament de la Unió Europea, que és la que més ens interessa, que facin la mateixa pràctica, és a dir, que paguin amb la mateixa moneda, us sembla... que és convenient o com ho veieu?
Deixeu-me donar una dada, sisplau. Tinc un client que treballa en una empresa, una gran naviera, que es dedica a transportar grans vaixells de càrrega, sobretot de càrrega. Diu que en 2 mesos el tràfic de vaixells en el canal de Panamà ha baixat un 30%. Estan espantadíssims. Per què? Perquè diuen seran només aquests 2 mesos, perquè no ha sigut un trimestre. El primer mes del trimestre funcionava normal. Els 2 mesos últims ha fet una gran baixada. Aquest trimestre que ve s'ha de mirar molt bé a veure què fa això. Si segueix baixant aquest ritme, o ha sigut casualitat que aquests 2 mesos ha baixat un 30%.
Però ha sigut a causa dels arancels, Enric.
A causa de què? Aquest és el quid de la qüestió. A causa de què?
No, la causa no la sabem.
No, són 2 mesos de baixada, i el primer mes va funcionar com sempre, tal com anava funcionant. I en 2 mesos ha fet una baixada d'un 30%. I ara, esclar, estan espantats perquè diuen a veure què passa en aquest trimestre, que bé, mirarem a veure què passa, a veure si és per culpa dels arancels o és per culpa d'algun altre tema. M'entreu?
Felip o Agustí.
Bueno, penseu, jo penso, penseu que portem molts mesos. Quan fa que va guanyar el Trump les eleccions, no? Vull dir,
bueno, des del gener està ja...
Des del gener està el president, no? Mm. I estem a abril. Per tant, penseu que un barco d'aquests amb mercaderies triga un mes.
O més. I amb el tema dels, amb el tema dels iotis també s'ha complicat la situació, que han de donar bastant més volta. O sigui que...
Clar. Per això, que llavors, en definitiva, tu dius d'entrada el que preveus és dir, que m'ho demanin de nou, perquè jo estic enviant coses que la millor les estic enviant per tenir stock, que no sé si em compraran, si m'hi aplicaran. No? Llavors jo estic segur que aquesta por que l'economia detecta de seguida, ja estem gener, febrer, març, estem entrant a l'abril, ja no? Segur que ha passat això. Llavors, clar, si vol dir per què fa el Trump això, el Trump fa això perquè els Estats Units consumeixin més de producció interna, perquè és el major importador de béns del món, als Estats Units. És el que importa més, no? I llavors, si tanca fronteres, clar... No sé si Europa haurà de reaccionar igual o no, perquè dependrà cadascú de l'autonomia que tingui, no? Per això us deia, clar, quan és un país petit com nosaltres, aquests dies queixaven els del Cava, no? Clar, quins mercats tenim allà, no?
Sí.
O sigui, jo crec que hi ha una part d'imprevist, però passarà això, o és un model que no funcionarà, i de fet aquest senyor està muntant una crisi històrica d'intentar canviar el model, no? Un món que estava globalitzat, a dir, no, vaig a tancar fronteres i a produir més i a menjar-me el que produeixo jo, no? Clar, si això funciona, ens canviarà el model. Si no funciona, ens haurà muntat un Cristo per després intentar retornar al camí que teníem, no?
Bueno,
això
Cristo
és molt difícil.
Clar, un Cristo que entre tots haurem de recomposar.
Un Cristo que l'haurem de portar tots.
Sí, sí,
un Cristo
sí.
Que l'haurem de portar tots, m'entens? O sigui,
farem una Setmana Santa especial.
Sí, que aquest Cristo no li fotin gaire mal, m'entens? Perquè...
Sí.
Tenint la Setmana Santa tan a prop, oi, sí. has fet molt bona metàfora, sí senyor.
Sí, tampoc ara volia obrir altre tema, però bueno.
Farem una mica de temps, és a dir, li donarem uns mesos a veure com evoluciona tot això i a veure quines són les reaccions, no? Perquè aquí també cal veure com ja hem vist algunes reaccions, però la Unió Europea, que també sembla que vol pagar amb la mateixa moneda, també valorarem si és el que caldria fer, no? O com resulta. Per cert, canviem de...
Perdona, això de la Comunitat Europea, això és un cuento com una casa. M'entens? Perquè no es foten d'acord ni amb
però
el tema
som,
de canviar
l'hora. Però hi som, Enric, no ens oblidem,
Sí, però no es foten d'acord ni amb el tema de canviar l'hora. Una cosa tan senzilla com canviar l'hora, ja. Uns diuen que sí, els altres diuen que no, aquest any serà l'últim, ara entrarem un trienni, bla, 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 i anem canviant les hores dos cops l'any.
Doncs,
a canvi de què?
Però, hi ha una cosa, perdoneu, hi ha una cosa que és important, ara estava llegint unes dates, el dèficit amb Xina, per lo que deies tu abans, el dèficit amb Xina, de dèficit comercial entre Estats Units i Xina és de 279 milions de dòlars més del que exporta, no? Però és que el següent que té el dèficit en Xina és la Unió Europea. Per tant, en el fons, amb el conflicte respecte a Xina, Estats Units té el mateix problema, o la Unió Europea té el mateix problema amb alguna de milions menys, però no gaire, que Estats Units, no? Per tant... una lectura així de simple, el que farà Estats Units respecte a Xina també ho hauria de fer la Unió Europea, no?
Bé,
és un tema complicat, té moltes vertents, eh?
Doncs veurem a veure com continua. Deixeu-me que avancem amb el segon dels temes, perquè el govern català vol captar investigadors dels Estats Units descontents amb la política de Trump. Diuen que no hi ha mal que por bien no venga, no? I el que ha fet el govern català és aprofitar per crear un programa que es diu Catalunya Talent Bridge, en el qual hi aposta amb 30 milions d'euros al llarg dels 3 pròxims anys per captar aquell talent que doncs, es vegi amb dificultats de poder continuar les seves investigacions als Estats Units, doncs fer-ho aquí a casa nostra, una prèvia selecció dels candidats, no? I ara, de moment, aquest 2025, la idea és incorporar 26 científics. En aquest programa, el projecte tira endavant gràcies a la col·laboració de les universitats catalanes, dels centres de recerca, de les infraestructures científiques que tenim al país. Què us ha semblat aquesta iniciativa? Felip?
Sí, bueno, a mi em sembla bé, és un anunci així, però no sé si té a veure amb una cosa que fa temps es parlava dels governs de la Generalitat, que era fer un cens de tots els catalans que tenim pel món.
Això és una altra cosa, sí.
Bueno, clar, sí, però en certa manera ens ve referim a allò. Jo crec, no sé si es va arribar a fer mai o no, però és veritat que tenim molt de talent escampat pel món, talent molt important, que a més es barreja i detecta també el talent d'altres països. Jo us ho dic quasi per experiència meva amb un dels meus fills que ha fet aquest camí i que descobreixen quan van pel món que quan es mouen, perquè són generacions molt segle XXI, un dels destins preferits per anar a viure, hi ha com una espècie de migració així conjunta, és Barcelona, precisament, no? I descobreixes com Barcelona segueix sent un dels llocs més triats del talent internacional per venir, no?
És un pol d'atracció, sí.
Sí, però ho és, sens dubte, vull dir que no t'ho inventes. Jo tinc un fill que em va tornar perquè el seu entorn internacional li va dir, escolta, hem descobert un lloc que es diu Barcelona que anirem a viure allà. I va, de conya, és ràbia, no? Vale, aleshores, això trobo que està molt bé. El que no sé, si es refereix només a gent que tenim als Estats Units, catalans que tenim als Estats Units, o també aquesta segona visió que us donava, doncs gent, talent, sigui d'on siguin, que estan allà, que hem de crear les condicions perquè segueixin fent el que feien d'allà des d'aquí. Tornem a la globalització. I Barcelona, en aquest cas, està en condicions de fer-ho.
Efectivament, el dubte que tu tens també l'he tingut jo, perquè efectivament també recordava aquest intent de recuperar doncs, talent que va marxar en el seu moment i que fora bo de recuperar-lo. Però jo diria que és una proposta una mica més àmplia, no? Que també vol aprofitar doncs, aquest talent que potser en el seu lloc d'origen no pot acabar desenvolupant-se, aprofitar-lo aquí, que no està mal pensat. Agustí,
sí, penseu una mica, perdona, que parlant d'això, hi ha el model de Barcelona, especialment el districte 22 arroba, segueixin avui en dia un model internacional per la capacitat de viure, del clima, de treballar, de l'entorn, etcètera. Que això està provocant que fenòmenos mundials com Silicon Valley, per exemple, que en el fons era un polígon industrial on la nit no s'hi podia fer res, estan tirant part dels seus edificis per intentar incorporar-hi habitatge, no? I fer una cosa més amb la tradició aquesta europea.
Ja.
Bueno,
ens queda poc temps. Intervencions sí. Per l'Agustí i l'Enric i tancarem la paradeta.
Intento ser molt breu. O sigui, jo és una notícia que quan l'he llegit jo crec que s'ha de desenvolupar molt més. Perquè si partim de que sí, que han sortit comentaris, rumors, notícies de que hi ha alguns que podrien marxar perquè si diuen això, diuen l'altre, doncs em fa pensar en aquells actors de Hollywood que diuen que ara marxaran a viure fora per no sé quantes coses, que al final dius, vale, és 1, 2, 3, però és que 4.000 encara es queden. La qual cosa, haver passat de l'excepció a fer la norma, ho trobo una mica arriscat. Després, i tenint en compte molt també de que efectivament, com molt bé acabes de dir, Enric, o sigui, Barcelona és un pol d'atracció d'investigació, També s'hauria d'explicar molt més quina mena de talent vols portar cap aquí, a veure, més condicions en quant, a veure, en quines condicions vindrien, no em refereixo ni econòmiques ni laborals, sinó si serien per investigar, serien per portar departaments o senzillament seria fitxatges, perquè clar, si ho mirem d'aquesta manera, clar, jo sóc investigador, que estic aquí, estic treballant com un boig tots els dies, i de sobte em diuen, no, és que ara vindrà un senyor dels Estats Units que també està molt qualificat, doncs pues, home, com a mínim a mi, diguem-ne que em faria una mica la guitza que em fessin això. Per això dic, a veure, sobre el paper és una notícia atractiva, però jo crec que necessita molt més desenvolupament.
Hi haurà una selecció, eh? Vull dir que no és un portes obertes que vingui.
Ho dono per això et dic, val. A part de que ho donava per suposat, però es necessita una mica més de desenvolupament per saber per on
molt
aniran.
Bé. Enric, res, 15
trigant,
segons.
Estem trigant molt, 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 molt a començar a portar avions a buscar aquesta gent i portar-los cap aquí. Però, quan els tinguem aquí, on els hem de posar a viure? Perquè de la manera que està tot, aquesta gent no vindran de la manera que està l'habitatge aquí, eh? Penseu que són científics, que són eminències. Ells no estan per perdre el temps buscant habitatge, eh? Els no. Hi hem de posar amb safata, com es diu.
Jo realment crec que això ja ho tindran contemplat. Enric Agustí,
bueno, ja Felip,
si no que t'avisin. Gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau a tots.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.